Yo no soy pez de acuario, soy pez de mar abierto.
Ahir es van detectar 5 rajades a la platja de Calabona, a Blanes, també coneguda com Cala Sant Francesc. Això va provocar que s'hissés la bandera vermella en aquesta platja. Ja hem explicat que, segons els experts, l'espècie de rajada que es va veure ahir a Blanes no representa cap tipus de perill, cap tipus de perill greu per als banyistes, ja que es tracta de l'espècie més comuna. La qüestió, però, tenint en compte, és que si es trepitja el seu agulló, doncs causa un efecte molt dolorós, similar a la fiblada que se sent amb la picada d'una medusa. Avui volem parlar amb en Domènec Lloris, que és doctor en biologia marina. Molt bon dia, Domènec.
Bon dia.
Ens ha d'estranyar la presència de rajades d'aquest tipus a la costa catalana?
Doncs no, de cap de les maneres. L'estrany seria, o noticiable seria, trobar-les, jo què sé, aquí a la Gran Via.
Segurament, si no és que ploguessin rajades.
Bueno, jo és que tindria que dir una cosa.
Sí.
Jo he llegit la notícia al diari.
Sí.
I és que no hi ha cap rajada que tingui fibló. El que tenen fibló són unes altres espècies que s'hi semblen a les rajades.
Per tant, és sorprenent que estiguem dient que és una rajada i que tingui un fibló que causa aquest efecte com el de la picada d'una medusa.
Exacte. Doncs bueno, de quina... jo crec que és més fort que la picada d'una medusa, però bueno.
De quina espècie no... estem parlant, doncs?
Això solo pot dir el que li ha sigut picat. O millor dit, punxat, que no picat. No pica en la boca, sinó amb el fibló aquest que té la cua.
Pels testimonis, parlen d'uns peixos que fan uns 40 centímetres de llargada, uns 40 d'amplada, amb una cua d'uns 20 centímetres. De quina espècie podríem estar parlant, aleshores, si és que tenen fibló?
Sí, bueno, no m'agrada parlar de noms vulgars, però jo diria que és una escursana, segurament, o una milana. Però és que 40 o 50 centímetres també és fila molt fi. Suposo que el que l'ha vist podrà dir-ho. Però aquests individus poden arribar a tenir fins a 2 o 3 metres. I pesar 30 o 40 quilos.
Déu-n'hi-do, però d'aquests exemplars tan grans, això sí que seria estrany a la costa catalana, o també n'hi ha?
No. Jo fa poc que acabo de venir d'una campanya per aquí a les Balears i han sortit de 32 quilos, concretament.
Déu-n'hi-do. De fet, des que ha començat l'estiu, hem estat molt pendents també d'altres animalons que han arribat a la costa catalana, com les tintureres, que es van veure...
Tots els estius, eh?
Tots els estius. Per tant, és normal i habitual tot això que està passant aquest estiu?
Jo crec que sí. Bueno, els peixos és normal que estiguin al mar. Per exemple, això de les rajades aquestes que dieu poden estar des d'un metre a 200 o 300 metres. I en rajades inclús està a 900 i 1.000 metres. O sigui que... El que passa és que ara hi ha molta gent mirant al mar. I sembla ser que han sigut els socorristes els que ho han vist. No sé si haurà sigut quan van amb aquesta llanxa patrullant per la davant del litoral o com ho han vist, perquè o van nedant aquestes o estan posades amb el fons.
Per tant, estem parlant més d'un fet que estem més observant que no pas que hi hagi més espècies o més animals o més espècimens aquests dies.
Si fos així estaríem molt contents. Fa poc uns companys parlaven en un escrit de que avui en dia per veure un peix s'ha d'anar a un aquari. Llavors tindrien que festejar això. El batlle de Blanes tindria que estar molt content que a les seves platges hi hagi molts de bitxos que no es veuen habitualment.
A partir d'aquí, podríem dir potser que s'estan apropant una mica més del que és habitual, o també és habitual que estiguin tan a prop
no,
de la platja?
No, aquests animals normalment el que busquen són platges de sorra. Si és el que jo em penso, perquè encara no està clar què és. Si és el que jo em penso, busquen platges de sorra perquè es posen amb el fons. Però pot estar durant tot l'any, Fa poc també vam veure uns taurons, perquè és que això de... Teniu que veure què és el que passa a l'estiu. L'altre dia demà van sortir les notícies dels taurons i de seguida van dir tintureres. Escolteu-me, de taurons hi ha moltíssims,
Per tant, posa en dubte també que fossin tintureres, allò.
Clar, podria ser que un altre bitxo.
Què podria ser?
Que s'aproven bastant que no són tintureres.
Què podria ser, doncs?
Bueno, uns altres taurons. Jo que sé, una mussola, per exemple.
Una mussola.
És bastant espectacular.
Sí.
Jo crec que s'havia espantat molt la gent. I es caracteritza sobretot perquè tenen les aletes pectorals molt llargues.
Sí.
Llavors, bueno, són perillosos, sí. Però, bueno, és que el que no està al seu lloc són nosaltres, els éssers humans, que no estem allà on ens toca.
Per cert, aquesta mussola, no sé si li entès bé, que deia, s'assembla molt a la tinturera?
No, la mussola normalment és d'un color grisenc fos més per llom, i en canvi la tinturera és un color blavós, blau fort.
Clar, el que passa que m'imagino que la gent no veu, de seguida identifica amb algun animal una mica més, sí, més comú, diguéssim.
Sí, sí, recordeu el cas del doctor que va ser mossegat al dit, una altra nena també per les coses de València, sí, o de Penyíscola. Jo en aquell cas suposo que no era ni un tauró. Però bueno, quan algú mossega al mar tothom pensa que pot ser un tauró. Però hi ha altres bitxos que mosseguen.
En tenim una consulta que ens arriba per part d'un oient, d'en Jordi de Barcelona, que ens pregunta per què els mamífers marins no tenen problemes de descompressió.
Els mamífers marins?
Sí.
Bueno, perquè respiren aire. I quan s'esfonsen, s'aprimen, tenen una protecció especial amb tot el que és el seu cos, però surten a fora a respirar. Els que tenen problemes de descompressió són els que tenen bufeta. Bufeta natatòria, els peixos. O sigui, un peix de molta fondària, si el puges molt, molt ràpidament cap amunt, bueno, és desagradable, però explota. Explota o li surt els estómacs per la boca.
Però els mamífers marins, amb aquest aprimament, diguéssim, solucionen els problemes que tenim els humans?
D'alguna manera és el que fem nosaltres quan baixem, i després el sistema circulatori és una mica complex. Funciona d'una altra manera, el poden regular, nosaltres no. Nosaltres també quan baixem a certa fondària ens aprimem. Ens aprimem moltíssim. I no podem pujar directament cap amunt, sinó que hem de fer etapes de descompressió.
I aquests mamífers marins també ha de fer aquestes etapes de descompressió?
No necessàriament, perquè no acumulen nitrogen, que és el que es passa a nosaltres.
D'acord. Per cert, una última pregunta, perquè hem vist unes fotografies d'uns animals que ens han sobtat últimament, perquè de fet se'ls ha trobat fora del que és el seu àmbit habitual. A Florida, concretament, han detectat la presència d'un peix amazònic que es diu tambaqui, el nom científic Colossoma macropomum, en castellà l'anomenen paco, i que, segons hem llegit, és una variant perillosa de la piranya amazònica. De fet, li hem vist unes dents contundents, però diuen que té un objectiu concret, que són els testicles.
Bueno, jo de peixos d'aigua dolça no sé molt, però el primer que diré és que si l'han detectat a aigües marines de la costa de Florida, ja és molt estrany. Segurament pot provenir d'algun aquari o algú que tingui espècies ornamentals que els deixin anar. Això també està passant aquí al Mediterrà,
Ja.
O sigui, estan apareixent espècies úniques, una, dos, que uns diuen que venen amb els llastres dels vaixells i altres perquè passen pel canal de Suez. Però bueno, aquesta és una altra problemàtica. I normalment, fins ara, no són molt perilloses.
El que ens ha sorprès és això, que l'objectiu d'aquesta espècie sigui concretament mossegar els testicles dels humans.
No, perquè no és això, és que sigui mossegar els testicles. Vaja, jo suposo que s'estan referint a una espècie que té carència per la urea.
Què vol dir això?
Sí, la urea l'excita, i llavors és una altra que... jo penso que pot ser a l'espècie que es pot posar per la uretra, i això sí que és un problema. Si haveu vist alguna vegada algun documental que es veuen uns indígenes tapant-se el penis amb una espècie de canut, pues, un tubo que es posen és per protegir-se d'això, però res més.
Molt bé, Domènec Lloris, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Falten només 2 minuts per arribar a les 11. És moment dels concerts privats. Ara no podrem escoltar el tema, però sí que volíem saludar i dir-li bon dia al Jacint Belacent i en Yanis. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Heu escoltat, no? Heu de vigilar si aneu a Florida. No us banyeu a segons on, eh?
Sí, ostres. Curiós. Sí, sí, no. Bueno, anirem amb compte.
És que al matí de Catalunya Ràdio parlem de tot, ja ho sabeu,
ho
toquem tot aquí. En fi, Jacint, avui quina és la cançó que teniu previst versionar en aquests concerts privats al matí de Catalunya Ràdio?
Bé, avui hem decidit de fer El meu avi va anar a Cuba. Volíem fer una nova versió, que era El meu avi va anar a Andorra, però no ens hem atrevit, i llavors farem la versió oficial, com sigui.
I això, amb quin ritme?
La barrejarem amb un tema popular grec, i és un estil de música que es diu rebetiko, i això el Yanis és un expert en això.
I además és una música urbana de los años 20-30.
També parla de barco.
Sí, este tema precisamente habla de una gente, no se van a Cuba, se van a a pescar esponjas y coral por el mar Egeo. Pero como los dos se van a hacer fortuna, pues es una historia muy, muy parecida.
Doncs en aquesta versió doble que faran avui Jacint Brassen i en Yanis, l'escoltarem just després del butlletí de les 12. Per tant, d'aquí no res, d'aquí molt pocs minuts. Bé, de les 11, que van passant les hores i no ens adonem. Estem a punt d'arribar a les 11 del matí.